Ara passem a la comunicació de Jaume Trabal. Jaume Trabal és un col·laborador, no diré que constant, però gairebé assidu d'aquests simposis de la càtedra. És un home que ha treballat, doncs, Maragall, i que ha treballat, sobretot Maragall, però que ha treballat diferents autors, i que aquesta vegada també presenta una comunicació amb el títol suggestiu, oi, de Els deixebles a Emaús, Pujols, Horts i Joan. També 20 minutets, sisplau, perquè ens hem de concentrar tots. Moltes gràcies.
Gràcies sempre, doncs, al professor Terry Cabres per acollir-me, doncs, a la càtedra, i també aquest any, doncs, especialment abans ho dèiem, per ser aquí, doncs, a Can Pujols, l'altre de les Horts, no? En aquest menjador, a sala d'estar, on ell va ser més que nosaltres, no? Perquè nosaltres hi serem unes hores i va ser, doncs, molt més que nosaltres. Abans, quan em tocava escoltar, doncs, alguna vegada confonia el gust de Pujols i pensàvem, doncs, que sí, que era aquí, i de cop i volta veig que no era el gust, sinó que era un Pujols. Pensava, doncs, fer una mena d'entrada, doncs, del que volia llegir-vos, a partir, doncs, de l'Aljar Funest, que lamentem del matí, perquè s'ha ajuntat dues ponències que polaritzava molt la qüestió Pujols, però vist que tampoc no hi són, doncs aniré directament al que portava preparat. A morir Horts, el 54, Pujols li dedica un article necrològic en què, enllà de l'homenatge a la persona i de la valoració de l'obra horciana, dona testimoni viu d'un mestratge i d'una escriptura no escrita. Pujols parla dels morts, Horts i Maragall, però en el text també parla un mort, no tant Horts, sinó Maragall, el mestre sempre estimat, custodi i guia, que de nou ressuscita i apareix. Per primera i única vegada, reconeix Pujols explícitament, Horts no ho farà mai, que la angelologia d'ambdós deixebles remunta a Maragall i, a més, la reivindica i afigura com a obra oberta. Tanmateix, si tenim en compte els textos escrits d'un i l'altre, serà Horts qui més s'endinsi en la via angèlica maragalliana. No gens menys, si tenim els textos no escrits de Pujols, sembla que ell també hi penetri profundament i acompleixi la seva voluntat. Sempre, doncs, amb la certesa que el mestre angèlic fou Maragall, que l'obra horciana és elevadíssima i que Pujols té una obra oculta, no escrita, ens centrarem, doncs, entre la necrològica i la biografia heterodoxes, a posar en comú llur angelologia i, finalment, mirar de veure on és Emaús i què ens significa. Comencem, doncs, constatant més d'una necrològica. En aquest article sobre Horts, Pujols homenatja críticament el seu tres vegades bessó, que ho és sobretot a banda de les circumstàncies temporals i geogràfiques pel fet textual de testimoniar una mateixa veritat, l'accés angèlic, brotada d'un mateix mestre, Maragall. En la introducció a la vida angèlica, Pujols descobreix, tot confrontant-lo a l'Horts habitual, que no feu res més que glossar el glosat en el glosari, diu Pujols, un Horts maragallià, diu també Pujols, i sols, en quant deixeble fidel de Maragall, un germà bessó en la veritat. La resta de l'article és total admiració negativa, insistint i reprenent el judici ja expressat el 18 en el Consell General de la Ciència Catalana, que ja s'ha comentat. Per a Pujols, Horts significa la magnífica inversió i contrapartida exacta de la figura de Llull, en què Pujols fonamenta el seu sistema, és a dir, l'error de l'idealisme filosòfic. Tot al llarg d'aquest escrit, destaca però la nova aparició de Maragall i com s'aixeca en el passat i el futur de l'obra pujolsiana. Diu Pujols, mestre, li diu així mateix, invocant-lo, mestre, els teus àngels no moriran, perquè jo començo quan el meu condeixeble, és Horts, acaba. Els tres deixebles, Pijoan en poesia, Horts en filosofia i Pujols en poesia i filosofia, tal i com Pujols mateix ho estipula, mai van deixar de donar vell testimoni de les visitacions del mestre, ja des dels textos necrològics quan la mort de Maragall i també moltes vegades quan el record al llarg dels anys d'aquesta mort i herència. Des de la desaparició del mestre fins a la desaparició dels deixebles, cal no desatendre, a més, que en les paraules sobre el cos mort o cadàver també és el cos mort qui parla i la mort i la vida ja no s'oposen. I així la necrològica s'afigura com a autobiografia. Hi ha algú mort que viu encara per ell mateix en un altre un mateix, tot en herència d'amor correspost, i ja en els passos del pensament, diu Pujols, en diàleg i cura d'una veu que no s'esgota i que és missatge i vocació. Entre mestre i deixeble s'estableix una mena de rara continuïtat escriptural en què la simple autoria es desdibuixa. Maragall, en prologar llurs obres, hi escriu a sobre, i els deixebles també reescriuen damunt l'obra del mestre. Aquest text sobre text és el besllum de la paraula viva. Si en el pròleg de l'any 4 Maragall descrivia Pujols com un angelot carnal i l'animava a ser muntanya que camina, Pujols, als anys 30, hi escriurà al damunt, i així en el seu pròleg al volum 21 de les obres completes de Maragall, la figura com a tempesta i aigua del cel damunt la muntanya poètica catalana. I en una conversa en pla, confessa que el senyor Maragall era un àngel. I culmina aquell article, el pròleg. En ell vam néixer, en ell vivim, en ell morirem i en ell ressuscitarem. Des de la xerrada de l'Ateneu de l'any 19, que pla recull en el seu llibre sobre Maragall, i les conferències de l'Ateneu que dona Pujols el 34 i especialment el 19 de desembre del 38, vigília de l'aniversari de la mort del mestre, passant per la confessió, que és el pròleg que esmentàvem de l'any 35, i fins a la reaparició escrita el 54, quan la mort d'Ors, Pujols, ho conclou taxativament Pujols mateix, no és res més que el deixeble de Maragall. Així mateix ho trobaríem a Morts, aquests records necrològics, i en Pijuan ho trobareu apuntat doncs, en l'article quan sortin els actes. Sol esmentar doncs, una carta d'Ors a Unamuno l'any 18, quan és Ors doncs, de viatge per la costa càntabra, li diu, moltes nits, li diu a Unamuno, moltes nits, se m'ha aparegut entre les roques i els molls d'aquí, l'ombra estimada. Així mateix també Pijuan, al llarg de tota la seva vida, no? N'esmento solament una cita molt bonica d'una de les necrològiques de l'any 12, quan diu que tots, qui més qui menys, portem d'en Maragall dins l'ànima i parlem per ell, perquè ell ens ha ensenyat a obrir la boca. Això és realment la pàtria, aquesta supervivència ideal dels uns en els altres. Talment àngels sobre àngels. El mestratge angèlic de Maragall culmina en els mots que millor sintetitzen la seva obra i que tantes vegades Maragall escriu i reescriu, ja sigui en vers o en prosa, en català o en castellà. L'amunt, amunt, sempre coherent, perquè radicalment ateo teleològic sempre pot anunciar-se i anunciar-se, amb una E i amb una A. Sempre s'aixeca com Excelsior, sempre es canta com a Oda Infinita. Però bé que en Maragall no s'hi trobi explícita cap angelologia, a banda del portal angèlic que institueix el mes d'octubre i que Pujols ben assenyala, l'ocell de les immenses que n'hi ha en l'eternitat, la lògica constant del nen que sempre torna, l'apoteosi de l'únic i, en fi, la comprensió radical de la paraula viva en el context tan estimat de Maragall, de les escriptures que surten fora de temps, transmeten la potència i alçada del seu mestratge angèlic. Si Maragall és el pare d'aquests tres germans de l'ànima, Jacob és el patriarca dels àngels i les pedres. Malgrat que Pujol sembla no tenir-ho gens present, la figura de l'escala de la vida o escala de l'ésser, eix del seu sistema filosòfic, remunta més enllà de Sibiuda i Llull i es recolza posteriorment en la tradició esotèrica de la modernitat des de Pico a Benjamin. El llibre del Gènesi, quan es relata el somni de Jacob als afores de Luz, ciutat al nord proper de Jerusalem, és possiblement el text més antic en què apareix el símbol de l'escala com a via d'accés a una experiència espiritual superior. Jacob somia ajegut amb el cap damunt una pedra i, de primer, veu una escala que des de terra anava fins al cel, per on pugen i baixen els àngels. I a continuació, també veu Déu davant seu, no pas del de tot. Gairebé com a premonició de l'altre gran episodi angèlic de Jacob, que serà la lluita fins a trenc d'alba amb un desconegut, home, àngel o Déu. En un i altre moment tindrà lloc una logofania, la manifestació d'una paraula nova i millor, una benedicció, un evangeli. Aquesta literalitat etimològica és just el que dona valor a les aparicions angèliques. L'àngel no és sinó la paraula viva, missatger d'una veu excepcional. De la mateixa manera, el lloc serà assenyalat amb una pedra o un munt de pedres, literalment un Hermes, una fita que indica i celebra un lloc de trànsit o portal d'accés i, com a tal, un centre del món. En despertar-se del somni, Jacob consagrarà una pedra, el capçal on havia posat el cap, això és el cap mateix, amb el nom nou del lloc, Luz, que en hebreu no significa pas llum, sinó ametlla o ametller, esdevindrà Betel, la casa de Déu, el futur temple. Així mateix, en acabar la baralla, serà Jacob qui rebrà el nom nou, Israel, qui lluita amb Déu i guanya. A l'hora escenes angèliques i hermètiques, en dos moments diuen el nom del lloc nou de l'home nou. L'escala de Jacob, protoescala de la major part de les textualitats i grafismes ascensionals, ha estat però sovint desvirtuada perquè tota ella és angèlica, sols hi pugen i baixen àngels, i no suposa cap jerarquia ni dualisme, enfront de la major part de les escalades espirituals posteriors que es caracteritzen per detallar de menys a més les diferents gradacions existencials dels éssers i per instituir incommensurablement un ésser en majúscula. També no és l'escala de Pujols, però no la d'Ors, més fidel a Jacob i a Maragall. Mirem primer l'àngel de Sant Cristòfor d'Ors. La introducció a la vida angèlica és una lambinada delícia atea, de principi a fi, tot apuntalat per la professió de fe il·lustrada que pot llegir-se a mig llibre. Des dels misteris mitraics a Nietzsche, l'ateisme que indiquem pren significat a partir d'una experiència de no saber o transcendència buida i s'aixeca com a única possibilitat d'endegar un ver humanisme, perquè, així entès, sols l'absència de Déu permet el compliment de l'home. En aquest assaig en estil epistolar, publicat el 39, Ors hi desplega una visió que data el 6 d'octubre del 26 i que, sobreptipsiament, ho frena com a bona nova si sabem atendre que el seu corresponsal, ningú altre que nosaltres, lectors, rep el mateix nom, invertit, del destinatari de l'Evangeli de Lluc, Filotea, o amic de Déu. Ors institueix un nou ordre espiritual, la sobreconsciència, genialment complementària a la subconsciència de la doctrina freudiana i que, juntament amb la consciència, configuren una genuïna escala antropològica. Si l'escala de la vida part de sota l'home, o escala natural, no li interessa gens ni s'hi dedica gaire, l'escala part damunt permet Ors d'oferir-nos, en la maduresa de la quarantena, la primícia de compartir el seu naixement en l'esperit o l'engendrament en l'eternitat del seu àngel. Aquest nou ordre, absolutament històric i humà, instaura una altra escala, radicalment angèlica, perquè sols hi pugen i baixen àngels, perquè en l'engendrament de l'àngel nou infant cal l'ajuda, el guiatge i el suport d'altres àngels que en l'eternitat del seu temps també foren novetat angèlica. En el solc exemplar de la maièutica i daimonologia socràtica, Ors desplega la teoria i la pràctica de l'acompanyament superior entre home i home, una soteriologia estrictament humana en què s'acompleixi la salvació de l'home per l'home. De mestre a deixeble, i millor, de padrí a fillol, i més encara d'aquesta escriptura, aquesta lectura, la dialèctica angèlica d'Ors suposa, si em permeteu dir-ho així, una atemporal angelofania angelofòrica, o la visitació d'un àngel, es manifesta un àngel, i tots els àngels del passat, per custodiar un àngel present que porta un àngel esdevenidor. L'S2, que reivindica Ors, exigeix finalment S3, talment tota hermenèutica i tota herència. L'home superior, en quan viu en una transformació radicalment dimensionada, és un monstre, i així és com l'àngel d'Ors es reivindica real i viril, tot poder i força, de trets gegantins, com les representacions de Sant Cristòfor, qui porta el nen ungit. Maduresa, creixement psicològic, projecció simbòlica, personalitat, sobreconsciència o culminació arquetípica en un únic palín genètic, en fi, des de l'amunt de Maragall, Ors diu l'àngel o el nen a les espatlles com a vocació i repte de tot home, especialment del lector de la seva introducció a la vida angèlica. Entre les figures de l'àngel de la guarda i de Sant Cristòfor, doncs, de quin és el text i la imatge en el mosaic que Ors encomana a Santiago Pedrós per ornar el mur exterior del casalot i ermita adquirits a Vilanova, el 44, que encara s'hi pot veure. A Pujols ha tingut la fortuna de tenir la fundació i Ors ha tingut la mala fortuna, entre tantes altres, de tenir ben poca cosa. Diu així aquesta inscripció per l'ermita d'Ors. Cristòfor porta l'infant. Qui però Sant Cristòfor porta? Aquell qui té ala prou forta per sostenir un cos gegant. El mateix, a l'oració Sant Cristòfor, una de les oracions per al que creuen els àngels de l'any 40, que escriu Ors, que diu així. Sant Cristòfor, que em fem creuares el riu amb un nen a les espatlles, el Déu vertader. Sigues per mi velador, gloriós Sant Cristòfor, per mi que fenc el corrent sense saber què porto. Salva'm de mort violenta i de la mort atziaga, en honor del que potser duc també a les espatlles. Hem de veure-hi aquí aquesta mena de trinitat angèlica, àngel Sant Cristòfor nen, en el primer dels textos que llegia inscrits a l'ermita de Sant Cristòfor, i en aquest poema de les oracions veure justament com, com Horts també, com a Sant Cristòfol, que potser porta un nen, demana a Sant Cristòfol que el porti. És com tres pisos. Un i altre text, com avançava ara en veu alta, un i altre text diuen la trinitat dialèctica o gràcia de la sobreconsciència. De tal manera que en Horts, represento tot molt en breu, podem descobrir tres escales, natural, humana i angèlica, i tres esglaons en la tercera escala. Contra una lectura de l'angelologia urciana en clau teològica, la més acostumada, val de llegir l'escala angèlica urciana com a escala sobreantropològica, on endegar la tasca espiritual més elevada i a fi de fer possible l'home, el nou home íntegre sobre home o àngel. Entre matèria i esperit, entre positivisme i transcendència, hi ha una franja existencial on viure històricament unes quantes paraules elevades. Entre circumscriure el món i sortir del món, hi ha la gosadia d'engrandir-lo. Molt visualment, podríem mantenir que la mera distinció simbòlica entre terra i cel resulta massa plana i estèril, i que val fer complex el món, instituir-hi topografies distingides. Hi ha la terra i hi ha el cel, però també hi ha els cims, ensalats i terrestres, a mig aire. Enllà de tot dualisme, dissolent doncs l'antinòmia entre realitat i realitat, Or se situa, i tirem paraules d'Enric Ordan, en el món imaginal, que és plenament real, entre el món sensible i el món intel·ligible, lloc dels amics de Déu o jove cavalleria espiritual. La manifestació angèlica en Horts, per bé que ell l'oculta i la situa en aquella visió del 26, remunta a Maragall, no em vull allargar perquè no fer-ho massa llarg avui, que és molt llarg, però podeu llegir-ho després, ja és a Gualba, i se l'ha ben plantada sense dubte, però també és a Gualba, la de Milbeus, no? Amb la història doncs, incestuosa i aquella amistat perfecta. Sol dir doncs que Pujols encerta quan troba Horts, un Horts maragallat en la introducció a la vida angèlica, encerta el judici, però erra quan sol sap trobar-lo en aquest text. Mirem ara l'àngel del segell hiperciològic. L'escala hiperciològica del sistema de Francesc Pujols contempla cinc esglaons, molt jerarquitzats, i estableix una distinció decisiva entre els quatre primers, el vegetal, el protozoari, l'animal, l'humà, i el cinquè, l'angèlic. Podríem mantenir doncs que el segell hiperciològic no està del tot ben dissenyat, perquè en l'ascensió lineal que projecta l'escala pujolsiana hi ha una ruptura on cal assenyalar-ho. S'hi amaga el teoteleologisme de la metafísica occidental. Malgrat unes quantes contradiccions i irregularitats aquí i allà, en algun text doncs, Pujols estipula la dimensió moral humana dels cinc esglaons i es distingeix de l'àmbit religiós de la divinitat, malgrat això, el guix textual pujolsià dominant situa l'esglaó més alt de l'escala de la vida o possibilitat angèlica fora de l'experiència humana històrica. Ateses les localitzacions simbòliques de la moral a la terra dins el cercle i la religió al cel fora del cercle, l'àngel de Pujols més escrit, sembla sortir del límit circular estipulat. Malgrat el seu posat i manifestacions transgressores i llibertàries tot al llarg de la seva vida, el sistema hiperciològic acaba oblidant la crítica al dogmatisme transcendentalista que, dient-ho en el context català més proper, Pompeu Gener havia articulat i havia escampat. Pujols resulta flagrantment ortodox en quant sosté taxativament la realitat del món, de l'ànima immortal i de Déu. Així mateix, la confrontació entre positivisme objectivista, immanent i experimental d'una banda, i un idealisme subjectivista, transcendental i abstracte d'una altra banda, resulta massa superficial i acadèmica, i menys té la possibilitat d'aquell món imaginal de Corbett i d'aquella mitja aire de Maragall que Horts compartia i que permet com obri l'experiència angèlica aquí i ara. L'escala ontobiològica de Pujols, si ens hi fixem una mica, centra el seu valor entre el quart i el cinquè esglaó, això és, l'home i la seva dimensió espiritual més alta. Per bé que el cinquè estat sorgeixi del primer i hagi de transitar després per tots els altres, el camí de l'esperit en la matèria sols guanya interès i importància teorètica en la tensió entre l'àmbit moral, de caràcter històric, i l'àmbit religiós, de caràcter transcendent. Justament el pas que no pot acomplir-se humanament, perquè quan la progressió de l'esperit arriba a àngel, l'esglaó més alt de l'escala, en quant separat absolutament de la matèria, ja no pot ser viscut terrenalment i deixa de ser fenomenològic. Fins i tot, segons com s'entengui, ni és tampoc hiperaxiològic. Caldria establir si la hiperaxiologia es defineix com a ciència de l'existència coneguda o com a ciència de l'existència absoluta. Sembla que hi hagi com una progressió en aquesta direcció, des de la sompèptica, o ciència del concret, fins a la pontologia, o ciència del tot. Si atenem la textualitat més dominant, hauríem de resoldre que la hiperaxiologia no és ben bé la ciència de l'existència total, sinó tan sols la ciència de l'existència coneguda. Això és allò estrictament positiu fenomenològic. El problema de Pujols és, encara, que no resol i manté, no resol i el manté, el dualisme metafísic de la presència. Malgrat el seu professat anticantisme, persisteix fenomenològicament davant del noumen, negant-lo en el present fenomenològic i afirmant-lo en una fenomenologia del futur. La garantia pujolsiana que tots serem àngels sembla voler implicar la realitat humana de la seva angelologia, però la seva mateixa formulació ho desemmascara. El futur verbal, tant en majúscula, ho transcendentalitza inevitablement. Sovint trobem en Pujols, molt notablement en la hiperaxiòlegi, la inclinació a negar els valors de la Terra o un regust nihilista que l'allunya massa de Nietzsche i de Maragall. Una cita diu: desvelleu-vos el somni de la vida, que és el somni de la mort, perquè la Terra és el llit del son i el cel és la vella. Pujols, en definitiva, no nega l'ordre transcendent, però l'institueix inconmensurable respecte a l'ordre físic, material i espiritual. Sosté l'existència de la divinitat, però sense possibilitat de comunicació i relació moral, sense l'oració. Això és, irrompeix de cop i volta el tan antic Déu ocult que és ésser pur sense voler saber res de l'home ni de la creació. Si la religió catalana de Pujols transgredís cap a aquesta intuïció del sagrat absent, si fos més que una mera proposta positivista i pragmàtica, aleshores caldria entendre-la com a religió esotèrica fruit d'una experiència filosòfica escèptica de no saber o teologia negativa. Però aquest no és el Pujols escrit. Per bé que Pujols sàpiga trobar Maragall en aquell text madur d'Ors, no sap posar-lo en els seus propis textos de maduresa. Tanmateix, però, tenta de deixar-ne traces en la seva no obra. Des d'aquí, des del no obra, podem proposar més d'una biografia. Cal constatar que llegir Pujols des dels seus textos escrits demana superar un repte metodològic que es conforma pluralment, sigui per la distància textual que comporta l'humor, l'ironia o la irregularitat que li són característiques, sigui per la manca real de textos signats, sigui per l'accés de testimonis d'altri, Pla, Blader, Clopes, que autoritzats passen massa fàcilment com a llibres propis, o sigui per l'anunci constant d'una obra pendent a realitzar, a la fi pòstuma o encara inèdita. Aquest repte esdevé abisme davant el munt de notes pantològiques tantes vegades esmentades i que tant li agradava d'ensenyar, desades un armari a tot aquell qui visitava la torre, abans en parlava el Martí, i encara són en el mateix armari aquí mateix. Pujols, a més, molt seduït per la indeterminació i desaparició textuals, no desaprofita mai l'ocasió per remarcar-ho. Des de la lletra tan menuda de la primera edició del concepte general de la ciència catalana, que el feia il·legible, diu, fins a la confusió respecte a l'autoria del manual de hiperaxiòlegia, que el feia introbable a les llibreries, diu també. L'obra pujolsiana sembla guiar-se per l'advertiment a l'inici del nou Pasqual que siguin llibres per llegir d'amagat. Tot plegat, doncs, sembla manar a Pujols per una via missiològica que culmina en l'apologia de la nova obra repetidament manifestada en l'article necrològic sobre Ors, que acaba de la següent manera. El paral·lelisme, diu Pujols, el paral·lelisme que volia establir entre ambdós es basa en el fet que, tenint la mateixa edat, ell ja havia acabat la seva obra i jo començava la meva. Perquè si ell havia passat 50 anys publicant-la, jo havia passat també 50 anys meditant-la. L'obra de Pujols, la gran obra, no existeix. Així ho expressa l'autor, contundent, i plan donarà fe més d'una vegada al llarg del llibre que li dedica. En aquesta nova obra, tot rastrejant veus sobreptícies i en ple vertigen metodològic, acostant-nos a Pujols per sensacions més que per conceptes, tal com apunta Segarra, podrem aconseguir atenuar la imatge més estereotipada de Pujols, cimentada en Pla i Blader, i assajar de cercar allà on Pujols, segons Pla mateix, és inabastable, allà on el silenci és la darrera silueta, allà on davant el mestre cau el cinisme de totes les altres màscares. Hi trobarem un Pujols singular, maragallià i maragalliat, que ens dona a llegir llocs alts dins l'obra mai escrita o obra oculta. D'aquesta manera, doncs, emmirallant-nos en els trets urcians del gènere biogràfic, tal com es recreen en la introducció a la vida angèlica de l'Ors, amatents a la categoria de Pujols ben enllà de les anècdotes, hi trobarem l'àngel de Pujols molt a prop ara, també, de l'àngel de Maragall. Ja cal. A aquest fi, la tardor barcelonina, apareguda entre l'any 8 i 9 a les pàgines del Pepito, del tot desapareguda fins a la recent edició de l'any 5, 2005, es revela com un focus textual indispensable. Més enllà i a banda de llegir-ho com un divertiment de ficció narrativa, és possible també, i val de copsar-ho, com un relat d'iniciació, concretament com un text d'accés d'un fedeli d'amore. Ens trobaríem així, doncs, davant d'un escrit molt arrelat a la tradició catalana trobadoresca, però en un estil conspícuament protoavantguardista. Tot plegat molt en paral·lel als escrits gairebé contemporanis de Jarrí, del Prat Jarrí. no sols per Lobú, sinó també per textos menys celebrats, com ho són en concret l'Amor de visita del 98, publicat també en un lloc editorial verd, com diu que és el Pepito, el mateix Pujols, o el Supermascle, de l'any 2. Entre la pontologia i la patafísica no hi ha molta diferència. Així mateix, malgrat la seva particularitat idiomàtica, cal vincular-hi també el Nou Pasqual o la prostitució, no sols per la proximitat de redacció i publicació, sinó sobretot perquè tots aquests textos d'un i altre autor reprenen la voluntat discursiva que remunta fins a Poleu i les seves metamorfosis o Ase d'Or, d'intersecar realisme brut i xeroneria, per una banda, amb pensament llibertari i tradició iniciada, per una altra. Més que no pas les tentatives teatrals, també escasses, mereix destacar-se aquesta producció novel·lesca de Pujols, en què sap desplegar un notable atreviment esotèric davant la figura de la dona idealitzada. Si en la tardor barcelonina el seu nom és Àgata, en el Nou Pasqual, el capítol 21 del Nou Pasqual, quan el relat d'amor de l'home dels abismes, que tot ell és un abans ja de la tardor barcelonina, l'amada es diu Luz, que aquí, avui, no és pas un nom qualsevol. Tant Àgata com Luz són dona angelicata, i amb el benentès que aquesta figura serveix per expressar una filosofia de l'amor. Malgrat que el Pujols madur sembla haver-ho oblidat també una mica, en la tardor barcelonina Àgata és una pedra i és un àngel. I, cal ben ressaltar-ho, cal ressaltar-ho de veritat, s'avança cronològicament i a l'encop tant a la Teresa ben plantada com a la Talina de Gualba, que també a l'os madur, com us deia abans, sense llegir-ho, les havia oblidat bastant. Però Àgata s'avança justament d'aquests dos models de dona urciana. La tardor barcelonina és una història d'amor tensada per la confrontació entre l'amor carnal o profà i l'amor ideal sagrat, que és amor voluntàriament inassolit i inassolible. S'hi narra la història d'un home que se suïcida per amor, un home que mor per amor, un home que per la paraula dona testimoni que mor simbòlicament per amor, un home viu que mor per amor i transgredeix així el dualisme màxim. En correspondència, la dona és una figura múltiple, escapadissa, dins un relat fulgurant i vertiginós, que la presenta alhora com a dona morta per assassinat, Àgata, com a dona casada, la senyora Ridaura, com a dona incestuosa, amb el pare, com a dona compromesa, amb Jo Maria Llamp d'Or, que potser és Ors, i com a dona morta per suïcidi, que torna a ser Àgata. La dona, en fi, és una figura de la veritat, un àngel, que significa una experiència de no saber i comporta una iniciació filosòfica. L'hermenèutica bíblica de l'Evangeli de Lluc no havia determinat amb precisió el lloc geogràfic exacte d'Emmaús quan l'episodi de la primera resurrecció del Crist davant els deixebles. Estudis recents, però, han aportat nova llum sobre la qüestió i sembla ser que aquesta Emmaús, ideològicament molt tergiversada, correspondria a l'antiga ciutat de Luz, allà on s'esdevenia el somni de Jacob i la visió de l'escala angèlica. Emmaús és el lloc de les aparicions i allà on són els àngels, no tant mitjancers entre dos mons, sinó missatge real de la superació de tot dualisme, el moment fora de temps on dialoguen els morts i els vius, tresor de necrològiques i font de biografies. Emmaús és el paradís dels amics de Déu, allà on Pujols, Ors i Pijoan, germans de l'ànima, són jove cavalleria angèlica i, en quan hereus, comuniquen i intercedeixen. Luz Emmaús és, a mig aire, la joia d'aquells en qui la paraula és paraula viva o pregària. I així l'oració abans d'anar a dormir, que és una de les oracions per al qui creu en els àngels de l'Ors, amb què vull posar final aquesta intervenció, sol al principi i al final d'aquesta oració, perquè és molt llarga, comença Ors dient: com una d'aquelles donasses del camp que fan camí amb una criatura al pit, jo dono vida a la meva obra, jo nodreixo el meu àngel mentre avanço. Ha crescut molt durant aquestes setmanes, ja ha dit alguna paraula al món, i a mi em somriu. I els versos finals, versos lliures, en clau absolutament maragallant, acaba Ors celebrant aquest àngel nou. Ningú ha parlat gaire avui de Benjamin, però també es podia vincular molt amb tota la tradició de Càbala, de com explica Scholem, llegint justament els textos que aquesta època mateix, en aquesta mateixa època, a Eivissa, Benjamin escriu sobre l'àngel nou. Aquest àngel nou, diu Ors, per acabar aquesta oració, que nodreixo i que un dia seré jo mateix, quan el camí s'acabi, quan arribem a la ciutat de la llum. Quan arribem a la ciutat de la llum. Si m'ho permeteu, també, no traduir-lo, sinó transcriure-ho i dir-ho així per tercer cop, quan arribem a la ciutat de Luz.